A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
A l'ésser humà li encanten les llistes, les sèries més aclamades de la història, els millors llibres mai escrits, els llocs que has de visitar abans de morir. Allà on mirem, algú ha elaborat una llista de coses que has de fer, veure, visitar, menjar o practicar per arribar a copsar la plenitud de la vida. Podem pensar que aquest és un gest de la contemporaneïtat, però el cert és que és una pràctica antiquíssima. Sense anar més lluny, les set meravelles del món antic neixen d'aquest mateix impuls. Reunir, sota el paraigües d'una llista assumible, les grans proeses tècniques i arquitectòniques de l'antiguitat. Reunir en un mateix llistat les piràmides d'Egipte, el far d'Alexandria, una gegantina estàtua de Zeus o la tomba d'un reietó de l'Àsia Menor respon a aquest impuls completista del turista erudit. Quan va aparèixer aquesta dèria per fer llistes de monuments? Quins elements en van formar part? Intentarem respondre aquestes i moltes preguntes més al programa d'avui. Benvinguts a l'Agència de Viatges de l'Antiguitat. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local a les Portes de Troia. Avui per parlar sobre les set meravelles del món antic i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
Alberto, quines de les set meravelles del món antic existeixen a l'actualitat?
Aquesta és fàcil, només una. No? Només d'aquestes set meravelles del món antic que, a les quals dedicarem un programa i que tants rius de tinta van fer córrer a l'antiguitat, a l'edat mitjana i durant el Renaixement, només en queda una en peu. De fet, només una va arribar a l'època moderna. Curiosament, és precisament la més antiga de totes, la que més ha fet per viure, diríem avui, i és ni més ni menys que la piràmide de Keops, no? La piràmide de Kefren, les piràmides egípcies serien l'únic element d'aquesta llista de grans monuments de l'antiguitat que formen part de les set meravelles del món que encara avui podem visitar. Ara està plena de sorra. No? La tenen molt mal cuidada. Vas allà i penses, aquí necessito una escombrada. Però tot i això, encara es conserva.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem aquest programa amb una banda sonora que ja ha sonat alguns cops aquí a les Portes de Troia, que és la de Civilization 6.
Sí, de fet és una venjança, però jo tinc un defecte, és que no sé venjar-me. L'altra vegada, el programa de Gustau Adolf segon, Gustau segon Adolf, no vaig venir i vau posar la banda sonora del CIP 6 i algú a Twitter us ho va felicitar, quina bona idea. Vaig pensar que jo al final l'enveja del motor de la història i vaig pensar, doncs al proper programa posaré músiques del CIP. Però a la vegada em venjo tan malament, soc tan cutre venjant-me, que he agafat músiques totalment irreconeixibles, totalment random.
Clar,
les músiques genèriques que sonen mentre jugues. Perquè em vull venjar, però em sé venjar molt malament.
O et venges poc.
Em venjo poc, podria ser. En qualsevol cas, aquesta i totes les músiques del programa d'avui són músiques totalment irreconeixibles i random de Civilization 6.
Molt bé, esperem que una cosa que sí que puguem reconèixer en aquest programa són les set meravelles del món antic. Per tant, la primera pregunta òbvia és quines són?
Doncs anem a ello, no? Com a mínim, les set meravelles que han quedat com el cànon, no?, d'aquestes meravelles del món antic, perquè ja veurem un dels fils conductors del programa serà veure com s'arriba a fer aquesta llista de set meravelles, per què són aquestes set i per què no són i per què són aquestes i no unes altres, no? La llista que tots coneixeu, que tots heu sentit alguna vegada o sobre la que us donarem la turra al programa d'avui és aquesta. La piràmide de Keops, el temple d'Àrtemis a Efes, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleu de l'Icarnàs, el Colós de Rodes i el Far d'Alexandria. Aquestes serien les set meravelles del món antic.
Molt bé, segur que molts dels oients...
I que podeu construir el CIP 6.
El Civilization 6, sí. L'únic que són d'aquests edificis que... No sé si et permetien guanyar la partida, no me'n recordo ja.
Depèn, he jugat a tants.
Sí, no? Clar,
però sí, hi ha 6
i aquí hi ha gent que ha jugat a l'1. Per tant, respecte per aquesta gent.
Gràcies.
Però bé, quan parlem de les grans meravelles, segurament els oients poden projectar algunes d'aquestes. Però què són? Vull dir, què hem d'entendre per les meravelles del món antic?
Vale, situem-nos en el món hel·lenístic, no? A partir del segle 3, 2... abans de Crist, al voltant del Mediterrani. Gràcies a les conquestes d'Alexandre i ben especialment a la consolidació dels regnes hel·lenístics que sorgeixen de la fragmentació de la seva herència, no? Ja sabeu que existeixen diferents generals d'Alexandre que usurpen, no? o s'ensenyoreixen de diferents territoris, no? Pues de Macedònia, de Pèrsia, d'Egipte, tal i qual, i que generen diferents dinasties. Doncs, en aquest moment, el món grec s'havia expandit al llarg de la Mediterrània i s'havia transmutat des d'una rància xenofòbia que tant ens agrada, que caracteritza la cultura grega clàssica, no? Fins a convertir-se en una sort de cosmopolitisme, de sincretisme religiós, cultural, no? on la pàtina grega, on la koiné grega s'assenta sobre una diversitat molt gran de territoris, no? Perses, babilonis, medes, egipcis, macedònics... Llavors, és en aquest context on les meravelles, no? on l'herència, on la cultura grega s'estén pel Mediterrani i Egipte, Pèrsia, Babilònia passen de ser terres llunyanes, exòtiques, des del punt de vista grec, a ser, com dic, una part més d'aquesta koiné cultural hel·lenística. No? Diguem que el món s'havia eixamplat o havia estès els seus límits d'una manera considerable, no? I, per tant, la meravella, no? de la diversitat de monuments del món, no? o de coses que es podien visitar, doncs pren un nou sentit.
Molt bé, i en aquest context d'expansió hel·lenística, d'expansió, no, d'aquest món més conegut per nosaltres cap a l'Orient més exòtic, és precisament quan neixen les meravelles, o si més no, la idea de les meravelles.
Sí, de fet, aquestes meravelles no són meravelles tal com les entenem nosaltres, no? En grec, la paraula originària que s'utilitza per meravelles, teamata significa coses per veure. No? De fet, actualment, teamata significa ulleres. No? És allò, una cosa per veure, una cosa que és, en el cas de les ulleres, útil per veure, o en el cas de les meravelles, coses dignes de veure. No? És literalment el que avui diríem fer turisme. No? Hi ha coses al món que són dignes de veure. Jo què sé, vés-te a abraçar un arbre, vés-te a veure les catarates del Niàgara, vés-te a prendre cafè a un Starbucks a la Ciutat Prohibida, jo què sé, coses d'aquestes coses. Que,
aquestes
serien el top de meravelles del món contemporani, que no jutgem, no sé, sabem si és pitjor o millor, no? No sé si què té més mèrit, si prendre't un cafè de l'Star, un frappuccino, amb carbassa i gengibre a Nadal, o construir les putes piràmides d'Egipte, però bueno, cada època té el seu rol.
Fa relativament poc es va posar de moda el McDonald's de la Plaça Roja. Vull dir que això també, pel contrast cultural,
sí,
també donava cert joc com a visitar abans de morir. Però...
És curiós, tornava a haver-hi un pallasso a la Plaça Roja. Bueno. No. Ara que no estàs, que podem fer acollit sobre l'ell. Bueno,
crec que és Stalin. No?
També, bueno. Sí. Des d'aquí una abraçada a Joe Biden. Molt bé. Doncs els viatgers, els intel·lectuals hel·lenístics es deixen fascinar per aquestes grans construccions que es podien veure al voltant del Mediterrani i més enllà, no? I que significaven el punt més alt del progrés humà, el punt més alt de l'enginyeria, de la tècnica, de la monumentalitat, i d'aquí ve aquesta idea de coses dignes de veure, de fer una cosa, una llista de monuments, d'edificis, de llocs, del que sigui digne de veure. No, no serà fins a més endavant que s'utilitzés tàumat amb el sentit de meravellós, no? Una cosa... en aquest sentit místic, de meravella, per referir-se a aquests edificis. No? Per tant, les set meravelles del món antic no són meravelles en un sentit religiós o en un sentit espiritual, sinó són meravelles en un sentit molt més pragmàtic, potser molt més contemporani, que són coses que mola anar a veure. No?
Molt bé, i qui tria això de les set meravelles? Qui ha dit que són set i que són aquestes?
Clar. No entrarem, no? Però que siguin set és una cosa fonamental, no? Set és l'últim número primer d'una xifra, no? Per tant, és el número petit més perfecte que hi ha, no? D'aquí que hi hagi set savis, no? Els set pilars de la sabidoria, els set turons de Roma, els set samurais, però no crec que vingui d'aquí. Llavors, set... té aquest significat, no?, de perfecció, no?, de dins de la perfecció commensurable, no? Per això són set, no són ni sis, ni cinc, ni vuit, ni deu, tot i que existien en el món antic suficients edificis com perquè aquesta llista pogués anar a estar set, deu, avui serien deu, perquè ara ho fem, no? Seria segurament una entrada a blog o un titular aquests de clickbait de ¿Quieres conocer las 10 maravillas del mundo? Haz clic a continuación, el resultat sorprenderà, no? I comences a passar pàgines i pàgines de publicitat. Que de les set, cinc siguin productes de la cultura hel·lenística i ens indica que aquesta mena de cànon arquitectònic o d'aquest gust arquitectònic per la meravella neix en el món hel·lenístic. En tot cas, la història de la llista, però, té el seu què i es desenvolupa en una cronologia tan curta com la que va del segle II abans de Crist al segle XVI
poca cosa,
després de Crist.
Molt poca cosa.
Els típics 18 segles que et poses i quan et vols donar compte, doncs mira, han passat gairebé dos mil·lennis. Si us sembla, podem fer una mica de repàs d'aquests moments principals, però sense entrar en detall, perquè bueno, no farem ara una repassada de 18 segles.
Doncs em sembla perfecta la proposta que ens fas, no? Per tant, comencem per la primera menció que hi ha a les Set Meravelles.
Tot i que la dèria de fer llistes és ben antiga, no? No serà fins a la segona meitat del segle II abans de Crist que la cosa prengui una forma concreta. Ja existeixen referències a alguna llista de monuments o per exemple, el propi Heròdot, al segle V, ja havia avançat una mena de llista de meravelles tècniques gregues, però només eren tres, i eren com molt, molt d'estar per casa, no? Molt de la Grècia, de la Grècia clàssica, i per tant, tot i que moltes vegades s'ha volgut veure en aquesta llista, en aquesta referència d'Heròdot, el germen de les Set Meravelles, el cert és que l'essència és purament hel·lenística, no? També Calímac de Cirene, a finals del segle IV abans de Crist, n'havia fet un altre que recollia diverses meravelles dignes de veure, però és una llista que tampoc és completa. Hi ha algunes de les que després seran canòniques, però és un fragment incomplet. Llavors, anem a posar un nom. El mèrit el tindrà un poeta helenístic, no? Un personatge que potser no ens cau tan simpàtic com a Heròdot, de nom Antípater de Sidó.
Antípater.
Sí. Antípater és un bon nom, no? Jo si tingués un gos grunyón d'aquells, un bulldog d'aquells...
Un bon nom per posar-li.
No? Li posaria Antípater, no? Perquè penso que és un nom d'aquells que identifica, com a Borja Mari, no? Són noms que t'identifiques.
Ja saps com aniran els trets.
Veus un Cayetano i saps que serà bastant Antípater de Sidó, també, no? Bueno, aquest tal Antípater esbosa un primer model d'aquesta llista en un dels seus poemes elegíacs i parla per primer cop de set meravelles. Tot i que té una mica de trampa, perquè ell, de les set que diu, la que vol lloar és una, no? Diu, ja parlo de set meravelles, no? O enumero sis meravelles del món, però hi ha una setena, que és la que m'agrada a mi, que és la que jo considero que és la primera.
Dissimula una mica.
Clar, com a mínim és allò de dir, no? De dir, bueno, faig una llista més gran, però perquè sembli, no? Una mica el que fa el Barça amb els fitxatges, que no fa la paia. En una primera... aquesta meravella que ell vol lloar és el temple d'Àrtemis. En una primera versió, fins i tot, ell fa com dos versions d'aquest poema i canvia les meravelles, no? Fins i tot, en aquesta primera versió, no menciona el far d'Alexandria, però sí que inclou les muralles de Babilònia. Les muralles de Babilònia ja veurem que és una meravella que de tant en tant va sorgint, però, bueno, clar, entre un far, un colós gegant, no sé, una estàtua de Zeus enorme, unes muralles, per molt boniques i blaves, no?, i amb lleons que siguin, doncs no acaba de fer el pes. Però sí que té sentit perquè Babilònia encara és una d'aquelles grans ciutats del món, no? I, per tant, aquesta idea de la muralla com a element civilitzatori, doncs també és important en aquesta llista de grans elements de l'enginyeria humana.
I a més també seria bastant horrible, no?, dir que les muralles de Babilònia són una de les set meravelles i que encara es conserven a Berlín. No? Un tros d'aquestes muralles les tenim a Berlín, llavors seria com bastant, bueno, decebedor, no?
Bueno, sí, no, Berlín és bastant decebedor en general.
Ai, doncs jo trobo una ciutat.
Sí.
Està feta de nou.
Sí, per ser nova, vull dir, però bueno.
Però bé, aquesta llista que ens has anat avançant les seves primeres mencions, ja hem vist que no és una llista fixa. Per tant, en aquests 18 segles d'història hem d'entendre que variarà molt o es conservarà com en els seus orígens?
No, anirà canviant. No? Podia haver-hi un consens erudit, més o menys acceptat, no? Però aquesta llista, com passa ara, de coses dignes de veure, era personal. No? Tu pots... hi ha gent que pensa que veure jugar al Barça és digne de veure, hi ha gent que pensa que veure jugar a l'Espanyol és digne de veure. No? Bueno, pues va a gustos.
Respecte.
Ja, respecte. En qualsevol cas, les variacions, en alguns casos són petites, en altres són una mica més grans, en altres entens el canvi d'elements. No? En qualsevol cas, conservem diferents versions de la llista, per exemple, la que afegeix la porta d'Ístar, també a Babilònia, no? Construïda per Nabucodonosor II al voltant de l'any 575 abans de Crist, que aquesta està guai, aquesta l'acceptem. No? No les muralles exteriors de Babilònia, però sí aquesta porta del recinte interior, no? Que encara avui també podem conservar i que encara avui ens agrada, no? I que encara avui considerem una meravella, no? Perquè és una cosa digna de veure, no? Que fem l'esforç d'anar a veure i fer-nos la foto allà, no?
Amb els jovenets.
Com si fóssim idiotes, però bueno, això és molt personal. La porta d'Ístar, o diferents variacions personals, no? Fruits també de l'atzar dels textos conservats de diferents autors grecs o romans que afegeixen, treuen elements, no? Per exemple, el que dèiem abans, no? Les muralles de Babilònia ben aviat deixen lloc al far d'Alexandria.
Molt bé, i suposo que després del nostre amic Antípater...
No ens ha caigut gaire bé.
No gaire bé, perdó. No amic enemic, Antípater, hi haurà altres autors que elaboren llistes similars.
Sí, de fet, el món grec, el món hel·lenístic tindrà unes quantes, el món romà també farà la seva pròpia llista, i fins i tot el món tardoromà o el món romà, però ja constantinià, també farà les seves pròpies llistes, es comprant cap a casa, no? Introduint l'element, per exemple, cristià, o l'element cristià no encara, però sí l'element romà. No? Gregori de Nacians, un bisbe capadoci, del segle IV, per exemple, reinterpretarà la llista incloent-hi elements romans. No? Per exemple, per aquest home, les set meravelles serien la Tebes egípcia, guai, els murs de Babilònia, bueno, és un clàssic, el mausoleu, les piràmides, el Colós de Rodes, però canvia els temples grecs pel el Capitoli de Roma i el monument d'Adrià. Que, bueno, Adrià mola, llavors, un bon extrem, també és una bona meravella. No? Això seria una llista, no?, d'un romà del segle IV després de Crist. Si saltem a principis de l'edat mitjana, ve del Venerable, no escriurà una llista dins del Septem Mundi Miraculis, no?, dels set miracles del món, no? Ja, aquí ja tenim aquest segon significat de meravella, no? La meravella és una cosa, és la mirabilia medieval, no? Aquesta cosa miraculosa, aquesta cosa digna de veure, no pel fet que sigui una perfecció tècnica, sinó pel secret, no?, pel miracle que hi ha darrere, no? També farà una llista força personal. El Capitoli, no?, com a bon home medieval recuperant l'herència romana, el Capitoli, el Far d'Alexandria, el Colós de Rodes, d'aquí ve, l'estàtua equestre de Bel·lerofon, que, bueno, dins dels herois grecs mola perquè és el que lluita contra la quimera i tal, no?, el temple d'Heraclea, el bany d'Apolotàneu, no?, bueno, pues venga, informació random, i, de nou, el temple d'Artemisa. Alguns autors al llarg de la mitjana fins i tot aniran afegint obres bíbliques, com poden ser el Temple de Salomó, l'Arca de Noé, o Meravella, però, clar, l'Arca de Noé ja, o el Temple de Salomó ja entra en aquesta dinàmica de la mirabilia, no?, de l'objecte meravellós, religiós, no?, aquests arcans, arca, preferir un arca em prefereixo l'arca Morror, però bueno, això és molt personal. Però sigui com sigui, fins a mitjans del segle XVI, no?, fins que arribi l'humanisme, el Renaixement, no?, i hi hagi aquest revival, no?, dels elements clàssics i tal, no es fixarà el cànon, no s'agafarà de nou el cànon clàssic de les Set Meravelles i tornarem a aquella llista inicial, no?, de la piràmide, el far, el Colós, el temple d'Artemisa, l'estàtua de Zeus, bla, 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 bla. No? Sigui com sigui, a partir del segle XVI sí que hi ha més consens, no?, perquè també és el moment en què es faran certs gravats sobre les meravelles del món i, per tant, la impremta ja reproduirà aquestes imatges. És el moment, per exemple, en què el Colós de Rodes apareix, com apareix després de Joc de Trons, no?, amb dos peus, un peu
Davos?
A cada... Sí, el titan Davos. De Bravos.
Això, Bravos. Davos, Davos és el personatge.
Davos és una persona que com Frodo no acaba de tenir tots els dits de la mà. en qualsevol cas, aquella imatge icònica, no?, d'aquest Colós, no?, a l'entrada d'una bahia amb un peu, no?, amb una cama a cada banda i banda de l'entrada, això... és producte, no?, d'aquests gravats del segle XVI, que són els que fixen l'imaginari col·lectiu sobre les meravelles i, per tant, fossilitzen aquesta llista en les set que coneixem.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Sí, ho esteu pensant. És la banda sonora del Tipsis.
Del Civilization.
Sí, és totalment reconeixible.
Ens pots concretar de quina civilització és aquesta?
Crec que això és la música de fons que apareix quan jugues amb la civilització romana i estàs encara a l'edat de pedra.
Fantàstic.
Ja sabeu que la banda sonora de cada civilització agafa un tema simple i el va complicant a mesura que tu avances de cada era de la civilització. Doncs llavors aquesta és la més cutre que hi ha a l'època romana. Sóc així, no ho sé.
Bueno, cap problema. Suposo que també has posat l'antiga perquè ens disposem a estudiar les set, bueno, estudiar, a repassar, no?, les set grans meravelles del món
era,
antic.
I perquè era la primera.
I perquè la primera, perfecte, la primera. Que et devia sortir al buscador.
Sí.
Bé, I com aquesta banda sonora era la primera que sortia al buscador, a nosaltres també, quan pensem en les 100 meravelles, i abans ja ens has avançat quina era la primera, què et sembla si comencem parlant de la més antiga, que és la piràmide de Keops?
La més antiga i, a més, la més actualitat. Si heu estat seguint l'actualitat de Twitter, si heu vist la imatge que corria d'aquests bulos a científics, d'aquella imatge d'aquesta darrera setmana que deia... ja sé que diu la darrera setmana en un programa que potser estava escoltant d'aquí 2 anys, no té gaire sentit, però venia a dir que la piràmide de Keops no caigués i s'aguantés era la prova de que la Terra era plana. Perquè si la Terra fos rodona, la gravetat no podria aguantar la piràmide. No li busquis sentit.
M'han convençut.
No li busquis sentit. No,
ara som terraplanistes.
Però és un bon exemple de que en ple segle XXI encara, no, les piràmides generen tota una legió de fans amb els quals no voldries trobar-te una nit a un bar.
I de fet, les persones que pensen això segurament són les mateixes que pensen que no les van construir els egipcis, les piràmides.
Que sí, les... però jo ja això...
Aquí ja no entrem,
tampoc. Jo amb subcontrates no entro, no?
Piràmide de Keops.
Aquesta és, amb diferència, la meravella més antiga, no? Amb més de 2.000 anys de diferència respecte a la segona. No? Es diu aviat, 2.000 anys de diferència. I a més, és l'única, com dèiem al principi, que es manté encara dempeus. La gran piràmide de Khufu, que és el nom egipci d'aquest faraó, o de Keops, que és la variació o la transcripció grega, ja sabeu que és la més gran de les 3 piràmides icòniques, no?, que conformen la necròpoli de Giza, no?, juntament amb la de Kefren, la de Micerinos, i poca cosa podem afegir a aquest fet, no? En el sentit que estem davant d'una mega construcció que encara avui, no?, aglutina bona part del contingut del canal d'història, juntament amb els aliens i amb els nazis, no? Serien com... I els top, no sé si zombies, però bueno, també serien el top 4 del canal d'història.
I la Veracruz.
I la Veracruz. Vale.
I els fragments de la Veracruz.
Desautoritzat. Però certament la Gran Piràmide és avui en dia un espectacle majestuós de veure, i a l'antiguitat encara més. No? Estem a una gran piràmide amb una base d'uns 230 metres i uns 144 metres d'alçada, que a l'antiguitat també estava recoberta d'unes lloses de pedra calcària que li donaven un aspecte totalment llis, no?, i que feien que la llum es reflectís d'una manera molt, molt concreta, i a la punta un piramidó final fet d'una aleació d'or i plata que encara contribuïa, no?, que aquesta piràmide o que aquestes piràmides tinguessin fossin un espectacle digne de veure, no?
Déu-n'hi-do, comencem amb el llistó ben alt. Jo, sense voler, estic fent un rank. Ja estic començant a fer un rànquing al cap. No sé si
portem una.
Fet, però ja, però jo ja... És que això que sigui tan gran, imaginar-me la blanca... No sé
i que Napoleó dormís, no?, una nit allà... És curiós.
Airbnb, segur.
Més encara no es coneix exactament tot l'interior de la piràmide. No? Encara no? Hi ha tota aquesta... tant en tant surten aquestes notícies, no? Se'l fica una càmera del passadís, de no sé què. Vull dir que és un d'aquests misteris, no? En si mateixa és una meravella, però a la vegada és una mena de relicari, una mena de petit secret on encara podrem aprendre moltes coses.
I que la majoria d'aquests conductes que es van trobant són de ventilació. Però...
De què se fiat, sí, no?
Exacte. Però bé, ens acostem en la segona gran meravella de l'antiguitat, i són els jardins penjants de Babilònia.
De Babilònia. Sí, de nou estem davant d'una proesa d'enginyeria vinculada al regnat de Nabucodonosor II, no? De nou com aquesta porta d'Ístar, aquesta fascinació de Babilònia com una de la gran ciutat primigènia, no? Que durant bona part de l'antiguitat inicial és una de les ciutats que es poden considerar el centre del món, no? Totes les grans civilitzacions, l'efecte civilització de la cultura mesopotàmica, sumèria, babilònica, no? Segons ens expliquen, estem davant d'una mena de turó artificial, no? No són tant jardins penjants perquè pengin, no? No hem d'imaginar això, sinó era més aviat una mena de turó artificial, no? Una mena de terrasses, una forma ascendent de terrasses, en els quals hi havia jardins, que anaven mostrant la gran varietat de flora i fauna del món, no? Una gran varietat de plantes, arbustos, arbres, i per tant estaríem davant, més aviat, d'una gran muntanya artificial, majestuosa, sobre la qual es desplegava tot l'espectacle de la natura.
Molt bé, però sobre l'existència mateixa dels jardins penjants hi ha diversos dubtes.
Sí, de fet circulen diversos mites, diverses llegendes sobre aquests jardins penjants. Donaria per un programa, no? Però potser la més exòtica és la que ara...
Donaria per un programa,
perquè no dic que ho doni. Potser la més exòtica és la que la vincula a la sort d'un jove advocat babiloni.
Un advocat babiloni.
El que tinc aquí penjat. Ja us he dit que la meva és un segon exemple de que no sé venjar-me. Jo havia avançat al Salva, al Sergio, que no ha pogut venir, i a l'Albert, coses d'un grup de WhatsApp que avui em venjaria al llarg del programa, i havia col·locat això al guió.
Sergio,
l'he comentat a ell per WhatsApp i lamenta, ha coincidit que entraria com un ganivet en mantega.
O sigui, li has ensenyat el guió?
No, li he ensenyat només captura d'això quan venia. En qualsevol cas, aquest advocat no existeix.
Jo anava a fer una broma del codi de Moravi, l'advocat.
És perquè rimen penjant. ja està. Fins aquí el rigor. En qualsevol cas...
Gràcies per haver-nos escoltat.
Gràcies. Fins aviat. Tanqueu el sortir. En qualsevol cas, sí que existeixen ficcions o mites o llegendes sobre el perquè d'aquest turó artificial, no? Que els vinculen més aviat amb una de les dones, no? D'aquest rei babilònic que venia, era un mede, i per tant venia, no? d'una regió al nord del món mesopotàmic, no? Recupereu, si voleu, el programa sobre els perses aquemènides, no? Per veure què era exactament la Mèdia i aquesta regió.
299,
perquè el 300 va ser 300. Hi ha aquesta idea, no? De que aquesta princesa exòtica que ve de les muntanyes, que ve de la natura, perquè no enyorés la seva terra d'origen, no? Doncs el rei de Babilònia, en tota la immensitat del seu poder, doncs li construeix una muntanya artificial, no? Un jardí artificial que recull tota la immensitat, no? De la flora del món per tal de tenir-la contenta. No?
Això no podria haver fet un advocat.
No.
És veritat.
No queda clar si va ser una construcció real o una construcció literària. Potser de les set meravelles que parlarem avui és la que té l'origen més dubtós, no? Perquè arqueològicament no s'ha trobat res. S'han trobat... Bueno, al final ja sabeu que... si busques, trobes, no? Si no, t'ho inventes. Però no, encara no hi ha cap evidència que aquests jardins haguessin existit. Però sí que hi ha evidències o referències literàries, no? Poques, són 4 o 5 referències d'autors clàssics, que disten com a mínim 500 anys de la suposada creació d'aquests jardins, en un moment en què fins i tot ja havien desaparegut, que parlen, no?, d'aquests jardins penjants, d'aquests turons, no?, aterrassats, on es desplegava la natura enmig de la ciutat, no?, enmig de l'Eufrates que creuava la ciutat de Babilònia. Cal pensar també que això és un que després serà un topos literari. Dins el món babilònic primer, però sobretot dins el món persa cameni de posterior, programa 299, no? El jardí era una de les expressions del poder del rei, o del poder del rei de reis sobre el món, no? D'aquí neix, per exemple, el concepte cristià de paradís, del paradís, no? del paradisos persa, com el jardí, és a dir, un verger, no? aquell lloc on es reuneix flora i fauna a totes les parts del món. Recordeu que quan els perses arriben a Esparta demanen, no?, un tribut d'aigua i terra, no? Perquè és el que permet recollir, no?, mostres de tot el món i portar-les a Persèpolis i fabricar allà un jardí que representi el domini del rei de reis sobre tota la creació. D'aquí ve aquesta idea del paradís, no? Dins de la cultura babilònica, dins de la cultura persa, la idea del jardí és mostra del poder reial, no? Per tant, si Babilònia és la ciutat del poder, ha de tenir un jardí en condicions, no? Potser segurament hi hagués, però no té per què ser un jardí penjant com el que pensem a Babilònia, no té per què tenir aquestes característiques, i qualsevol reelaboració que nosaltres fem més endavant, no?, Sabeu que aquestes construccions terrassades potser ens poden recordar els zigurats, no? Aquestes piràmides graonades babilòniques, però en qualsevol cas, de les set meravelles que tractarem avui, és potser la que té l'evidència històrica més vaporosa.
Molt bé, arribem potser en una meravella una mica més física, no tan literària en aquest cas, i arribem al temple d'Àrtemis a Efes. Estem davant de la primera meravella grega?
Sí, el temple d'Àrtemis a Efes, estem a la Grècia, però a la Grècia jònica, no? La Grècia actualment és turca. Efes està a uns 50 quilòmetres de l'actual Esmirna, per situar-nos, no? I aquest temple d'Àrtemis a Efes té una història ben curiosa, no? Ja que, com altres temples o altres edificis, ha estat destruït i reconstruït diverses vegades, no? I cada vegada s'ha reconstruït de manera més majestuosa. Hem de pensar que era un dels temples més majestuosos del món, no? Pensem en els grans temples grecs. Després, quan donem les dades de columnes, tamany i tal, compareu-ho amb el Partenó, per exemple, per fer-vos una idea, no? El Partenó és un temple octàstil, vol dir 8 columnes a la part més petita, i el Partenó té unes 17 columnes a la part llarga, vale? Perquè us feu una idea, 34 més 16. Vale?
Mare, farem càlculs.
Farem càlculs. Del temple d'Àrtemis, i m'agradaria explicar una anècdota que em sembla molt, molt divertida.
Endavant, sisplau.
Sí. No té a veure amb un advocat, ja t'ho dic.
Amb un fiscal.
Amb un fiscal. Quina seria la rima?
No n'hi ha. Aquí estava esperant que em busquessis alguna, però no.
Sí. Ha vist a mis tetes, no? Però me gustaría verles. No? Ja per continuar amb les rimes absurdes. La primera d'aquestes reconstruccions del temple d'Àrtemis és potser la que ens interessa, i la farà Cresos, que és el darrer rei de Lídia, no? Justament abans de l'arribada de la regió dels perses a Acamènides. Ja veieu que, no? Estem parlant del món hel·lenístic, però el món persa està fluctuant sempre en aquest programa. Aquest temple d'Àrtemis estava destinat a ser el temple més majestuós del món grec. No? Sabeu que, a més, les ciutats gregues de la Jònia eren les grans ciutats gregues del moment. Sembla que ho va ser, i com passa encara avui, no? Els jocs més majestuosos, les persones més famoses, el centre d'atenció mundial, és a la vegada el punt de mira dels comportaments més trolls possibles. No? I el temple d'Àrtemis a mi m'agrada perquè està molt lligat a un dels comportaments més trolls de l'antiguitat.
I què va passar?
Retinguem un nom, Aròstrat.
Vale. No és un nom, precisament, no és un nom massa conegut.
Ara vas amb por per si...
Jo estic anant a peus de plom a cada pregunta. Vale. Crec que acabaré les preguntes amb un esternut.
No, Aròstrat. Aròstrat d'Efes és precisament un nom molt poc conegut, bàsicament perquè no és un típic nom grec que ens soni, bàsicament perquè durant molt de temps serà un nom que serà un tabú, precisament perquè aquest Aròstrat l'aria la tan parda que el seu nom es convertirà en sinònim de desastre i, per tant, serà esborrat de l'onomàstica grega. Aquest Aròstrat és un pastor de la regió d'Efes, que volia saltar la fama i volia que el seu nom fos recordat tota l'eternitat, no? En un món de filòsofs grecs, de científics grecs, d'estadistes, de generals, no? Ell decideix que vol ser recordat, no? Vol estar en l'Olimp de les persones que siguin recordades per tota l'eternitat. I com a bon troll d'internet, només se li acudeix una cosa que es crida atenció, no? Que és iniciar un flame, no? una batalla de trolls. I com per aquella època no existia ni una cosa ni l'altra, va decidir que la millor manera d'incendiar les xarxes i guanyar notorietat seria, literalment, Aròstrat era pastor però no era gaire intel·ligent. No? Va decidir que la millor manera incendiar les xarxes era incendiar el més gran i majestuós dels temples grecs.
Molt bé.
Jo no puc passar... No, però és un comportament digne d'elogi, no? Jo no puc passar a la història com un gran arquitecte, jo no puc passar a la història com un gran savi, jo conec les meves limitacions, jo no puc passar a la història per res. Com a mínim passaré a la història per ser...
Per liar la parda.
El tio que va cremar el temple més gran del món, no? Ja us podeu imaginar que la cosa se'n va anar de mare... i el temple va estar va cremar sencer. Això va crear fins i tot una línia mitològica molt, molt bonica, perquè, clar, era el temple d'Àrtemis, era el temple principal de la deessa Àrtemis, i era inconcebible de que la deessa hagués deixat que el seu temple principal caigués, no?, devorat per les flames. I resulta que és perquè la deessa Àrtemis estava molt ocupada en un altre assumpte.
I què estava fent perquè fos tan important?
Doncs ni més ni menys que observar el naixement d'Alexandre. No? Consulta que coincideix que el moment exacte en què el temple d'Efes és cremat per aquest eròstrat en un intent de cridar l'atenció i de guanyar notorietat, és el moment en què està naixent Alexandre. No? És una mena de plot twist
brutal,
inesperat.
Brutal.
I, clar, la deessa estava massa ocupada observant el moment estel·lar de la història, que és el naixement d'Alexandre, com per preocupar-se que se li estava cremant la casa. No? Fixeu-vos fins a quin punt l'ego d'Alexandre anava en consonància amb el seu tarannà històric. De fet, el propi Alexandre en vida va intentar reconstruir el temple, però no el van deixar. No? L'argument és molt bonic. És molt bonic, però és molt de Baron Dandy. És com quan algú li dona una flor a algú i li diu una rosa per a una rosa. No? Aquella cosa tan creepy.
Sí.
Doncs li van dir, no, és que un déu no pot
fer el sot un temple, no?
No pot reconstruir el temple d'un altre déu. No? Clar, aquest temple, no?, va desaparèixer quan tu vas néixer, no? Tu, en el fons, el vols reconstruir perquè ets el culpable de tot això, però tu no et pots rebaixar. No? Fixeu-vos que bonic. Sigui com sigui, a la mort d'Alexandre, però el temple es va reconstruir en tota la seva magnitud, com una mena de doble tribut a la pròpia Àrtemis i al propi Alexandre. No? I perquè us feu una idea de la mida d'aquest temple, era un temple de més de 120 columnes, 124, o no recordo ara mateix, però més de 120 columnes, el Partenó té unes 50, exteriors.
Una mica més del doble que el Partenó.
I d'uns 20 metres d'alçada cada columna. Això li sumes l'arquitrau, el fris, tot això. Us podeu imaginar la magnitud d'aquest temple d'Efes que va protagonitzar un dels primers comportaments troll de la història.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Els escites, edat prehistòria, escites, banda sonora, civilitzat.
Molt bé, perfecte. No ens paguen.
No ens paguen, però si treuen el set, doncs com el dediquin.
No ens anirà malament.
Estaria guai el set, que apareguem els agraïments per un programa sobre les set meravelles. Seria com...
Seria brutal. Que el set anés dedicat només a aquest programa.
Sí. No,
seria...
no ho crec.
No,
sí.
Bueno, no, aquestes coses. Però bé, d'aquestes set, cada cop ens en queden menys, perquè ja estem entrant a la recta,
sí,
final,
ja,
del programa.
Sí, ja entrem una,
no?,
mica ja...
Li fotem una mica de canya i ja, si tenim temps, doncs ja ens entretindrem més al final. Però la següent meravella de la cançó que parla ara és l'estàtua de Zeus a Olímpia.
Sí, si parlem d'antiguitat clàssica, Zeus no podia faltar, no? Ja sabeu, ni que sigui per la seva vida sexual, ha d'aparèixer en un moment o un altre. No? Anem molt ràpid, aquesta és més coneguda. No? L'estàtua de Zeus al temple d'Olímpia, ja sabeu, un dels temples principals, no?, del món grec, és també una d'aquestes meravelles tècniques per la seva monstruositat, no?, i la seva grandària. L'estàtua va ser tallada per Fídies. Fídies és el coneixereu tota la vida, amic, per ser l'escultor dels frisos del Partenó, vale, tot aquella, les Panatenees i tot allò, i a ser, a més, també l'escultor de l'Atenea Partenos, que és la imponent estàtua d'Atenea que estava dins del temple, no? Però si heu jugat a l'Assassin's Creed Odyssey, està a la plaça perquè puguis escalar-la, no?
I tirar-te d'allà.
Sí. Aquesta estàtua de Zeus, tallada per Fídies, representava a un Zeus sedent, és a dir, assegut en el tron. Perquè us feu una idea, Zeus assegut fa uns 12 metres d'alçada. A més, ja està fet d'ivori les teles i alguns detalls en or. A més, era majestuós. Hem de pensar que està a l'interior del temple. Imagineu entrar al temple d'Olímpia, que a més els temples grecs no són llocs visitables, no? No és una catedral, no és una església on tu pots entrar, sinó que el propi interior del temple és un secret, no? Només poden entrar els sacerdots, només poden entrar les persones adequades. I allà, no?, en un joc de llum i ombres, foc, una piscina que estava just davant, no?, i que feia que es reflectís, no?, la imatge de Zeus i es mogués, no?, i que brillés entre l'ivori, entre l'or, ens trobem Zeus en tota la seva majestuositat, no?, com una mena de majestes domini medieval, no?, assegut en el seu tron, desplegant la seva majestuositat. Com no havia de ser aquesta estàtua de Zeus a Olímpia, una de les 7 meravelles del món. Ala, una menys.
Una menys, perfecte. De fet, pot ser que la pel·lícula de Disney, d'Hèrcules, és el temple que visita l'Hèrcules, el d'Olímpia?
Pot ser.
Aquest Zeus enorme sedent que... Bueno,
segur que sí.
Sí. Si els oients volen una representació superfidelínia d'aquest temple, és la pel·lícula de Disney d'Hèrcules, seguríssim. El següent és el mausoleu d'Halicarnàs, que suposo que serà un mausoleu.
Suposes bé. De fet, sí i no, perquè els mausoleus són... No és que el mausoleu d'Halicarnàs sigui un mausoleu, sinó que els mausoleus són mausoleus gràcies al mausoleu d'Halicarnàs. No? És un d'aquests casos... Clar, és un d'aquells casos, sí, en què l'edifici, l'objecte, cobra tanta importància que transmet el nom, no? I passa a designar una paraula nova.
És com els Kleenex.
Com els Kleenex, exactament. Molt bé. Jo he fet una de les 7 meravelles del món, tu fas un paper que era paper que en el millor dels casos serveixen pels mucs. Molt bé. El mausoleu d'Halicarnàs és una tomba per Mausol, no? Una persona que més... Estava molt sol, també. No?
Millor que l'antipàtic és.
L'antipàter i el mausol seria un sopar de Nadal d'això, seria fantàstic. Estaria també Mussolini, no? I estarien els tres. Llavors, jo me'ls imagino els tres sopant cadascú en una banda,
en una cantonada.
Un per antipàtic i els dos altres perquè no tenien amics. En tot cas, Mussolini seria una doble meravella perquè seria com mausol, però a vegades seria com els jardins penjats.
Exacte. Bueno. I estaria sopant al revés. Vull dir,
sí,
que això
estaria molt guai. En qualsevol cas, Mausol va ser un sàtrapa de Cària. Cària està al sud-oest de l'Àsia Menor, perquè us orienteu al curs mig-baix del riu Meandre. Espero que tothom estigui
orientadíssim.
I quan mor, l'any 353 abans de Crist, la seva vídua, i també germanastra. Aquí també.
Aquí alguna cosa que no quadra.
Mausol estava sol, però potser seria mai sol, no? En qualsevol cas, deixem aquest enigma per Carles Porta. La seva vídua i germanastra li va decidir construir una tomba ben xula. No sé si per viuda o per germanastra.
Potser per dos.
Una mena com John Hammond a Parc Juràssic, no? La vida de Mausol no va reparant despeses, no? Que després no és així, perquè el parc falla moltíssim, però bueno. Va projectar un temple, un temple-tomba extraordinari, perquè es fa una idea, té un perímetre d'uns 134 metres, una alçada de 46 metres, i cadascuna de les façanes d'aquesta tomba, d'aquest mausoleu, el seu difunt, va ser encarregada a un dels grans escultors de l'època. No? Malauradament, només comptem amb algunes restes d'aquests grups escultòrics, que es conserven, com no, al British, ja que l'edifici va ser destruït per un terratrèmol l'any 1404. no? I fins aquí el que haig de dir del mausoleu.
Molt bé, per tant, només ens en queden dos, que són el Colós de Rodes i el Far d'Alexandria.
Sí, són dues obres que a més són pràcticament contemporànies, fetes a principis del segle III abans de Crist, no? 280, 290, 290, 280 abans de Crist, uh-huh. I mostren, ara sí que sí, l'esplendor dels regnes helenístics. No? La seva sort, això sí, serà molt diferent, ja que mentre el Far es mantindrà dempeus fins al segle XIV, no? I tenim descripcions islàmiques, no? de com funcionava el Far, de com estava encara dempeus i funcionant al segle XIV, el Colós de Rodes va resultar una obra ben efímera.
O sigui, ja que te'l curres, no?
No, clar, és una mica com el Titanic, no? Tu dius, fas el Titanic, se t'enfonsa. Fas la Armada Invencible.
I se t'enfonsa.
Se t'enfonsa.
Fas el Colós i quan dura.
Fas una nova trilogia de Star Wars.
I
se t'enfonsa. Fas una sèrie a Netflix, te la cancel·len, no? Coses que passen.
No hi ha res de la del Senyor dels Anells.
No, però...
No cridem el mal temps.
No és de Netflix, llavors.
Bueno...
En qualsevol cas, el Colós va demostrar ser un gegant amb peus de fang. No? La seva existència va ser molt efímera. Concretament, va estar d'en peus 56 anys, entre el 282, que s'acaben les obres, i els 226 abans de Crist, quan un terratrèmol el fa caure. A més, és molt bonic perquè sembla que el trenca els genolls, no? Llavors és com que fas agenollar el Colós, no? És com molt poètic. Era una estàtua que s'ensenyoria del port de Rodes, no? Si fa no fa, com l'estàtua de la Llibertat ho fa actualment davant del Hudson. No? Les mesures són fins i tot una mica semblants. L'estàtua de la Llibertat és molt més gran. El Colós feia uns 34 metres, però dels quals l'estàtua feia uns 30 i el pedestal potser uns 4 o 5. Uh-huh. L'estàtua de la Llibertat fa una mica més, però té un pedestal molt més gran, fa uns 90 i pico metres, dels quals no sé si 50 o així són de pedestal, que es vegi bé. Brilli, brilli.
Molt bé, i del Far d'Alexandria, què en sabem?
Bueno, espera, que encara queden coses del Colós. Jo feia la comparació amb l'estàtua de la Llibertat de manera intencionada, perquè el Colós es trenca pels genolls, no? I durant 8 segles les seves restes encara estava fet de bronze, no de pedra, i llavors durant 8 segles les seves restes van quedar repartides per la zona, no? Fins que se'ns explica que algun caravaner del segle VI-VII decideix carregar tot el bronze i anar-se a l'altre, no? I anar-se a vendre'l com si fos una mena de xatarrero raro. Però a mi m'encanta aquesta comparació amb la Sota de la Llibertat perquè les restes del Colós de Rodes són una mena d'escena premonitòria del planeta dels simis, no? D'aquella imatge de l'estat de llibertat, no? Soterrada i derruïda, es va prefigurar en el Colós de Rodes, que és una metàfora molt bonica de la desaparició del món antic.
Molt bé, ara sí, després d'aquesta imatge del planeta dels simis, ens toca parlar...
Hem parlat perquè Juràssic o planeta dels simis...
Hem allargat aquí de referències, eh? Ens toca l'última, i és el Far d'Alexandria. Albert, amb aquests 2-3 minutets que queden, què ens en vols explicar?
Doncs com en el cas de Mausol i el Mausoleu, la torre que guiava els vaixells cap al port d'Alexandria, que estava situada a l'illa de Faros, no? Brindarà el nom a aquest tipus d'edificis. No? De nou, parlem de mausoleus, no perquè l'antifunt estigui molt, molt sol allà dins, ni perquè mai vegi el sol, no? Mausoleu, sinó perquè fa referència a aquest edifici dedicat a Mausol, doncs els fars, anomenem fars els fars, per aquesta torre que guiava els vaixells al port d'Alexandria, aquesta torre situada a l'illa de Faros. Per tant, la Torre de Faros dona nom a tots els fars del món.
Molt bé. L'estructura s'ho mereixia?
Sí, segons les descripcions que ens han arribat, aquesta torre, projectada pel primer dels Ptolomeus... No? Ptolomeu també és un nom molt bonic. No és com Antipàter, però
pots fer jocs, pots jugar.
En qualsevol cas, el primer de la dinastia dels Ptolomeus, Ptolomeu Soter, no, aquest general d'Alexandre, projecta una sèrie de reformes urbanístiques a la ciutat d'Alexandria, no? Com tantes altres alexandries que hi ha, que Alexandre va deixar per tota la geografia dels seus dominis.
Un imperi unit no, però...
No, unit no, però com a mínim, escolta, seria com el dels McDonald's que hem dit abans, no? Ell expandeix la franquícia.
Sí, sí.
En tot cas, aquesta torre se'ns diu que mesurava uns 134 metres d'alçada i que la llum que projectava mitjançant un foc i un joc de miralls metàl·lics es podia arribar a veure fins a uns 50 metres de distància mar endins. No? Fixeu-vos també, de nou, aquesta majestuositat i aquest prodigi tècnic. I aquesta seria potser les set meravelles del món antic, que ja sabeu que des de no fa gaire es complementen amb les set meravelles del món actual.
I Alberto, amb aquests minut que queda, quines són aquestes meravelles del món actual que ara mateix podríem visitar?
Sí, bueno, ara mateix no, perquè
bueno, ara mateix per el
Covid i el que sea, sí. Però de nou és portar la numerologia a l'extrem, no? O sigui, tenim les set meravelles del món antic, algú se li passa pel cafè les set meravelles del món modern. I llavors, sí. Quina millor data del 7 del 7 del 2007? No sé si a les 7 de la tarda i 7 minuts, però es va decidir fer un concurs realitzat el 2007, no? I otorgat, no? El veredicte aquest 7 del 7 del 7 per una empresa privada puto capitalisme, propietat d'un empresari suís que va decidir va decidir fer una mena de mega votació. A més, va ser molt bonic perquè era com una mena d'operació en triunfo d'edificis.
Batalla monumental, però en gran escala.
Sí, batalla monumental,
escala,
però amb pressupost, no? Mm-hmm. Però, bueno. Es va votar per internet, tu devies de registrar una direcció de correu, votar, o podies enviar SMS, era una cosa com molt, molt, molt random. Es van arribar a emetre més de 100 milions de vots i el resultat va ser el següent. Aquestes serien les 7 meravelles del món contemporani. Podeu a Twitter afegir-ne alguna més si voleu. Chichen Itza, la península del Yucatán, el Coliseu romà a Roma, l'estàtua de Cristo Redentor, no, a Rio de Janeiro, la Gran Muralla a Xina, no? Fins ara tot és molt predible. Machu Picchu, no, a Perú, Petra a Jordània. Jo crec que hagués triat Kobe. Jo sempre he pensat que Kobe molt millor que Petra, però, bueno, és qüestió de gustos. I
Haver votado,
no? En 2007 potser no tenia ni mòbil, no sé. Suposo que sí. I el Taj Mahal a la Índia, no? Aquestes serien potser les set meravelles del món actual, que si voleu fer com els viatgers hel·lenístics, i romans, i cristians, i medievals, i renaixentistes, podeu encara avui, quan el coronavirus Omicron, Omega, o el que sigui, o Bifidus Activus, o
el que
sigui, vingui, ho permeti, sabeu que podeu emular els grans viatgers de l'antiguitat i ara sí, no?, visitar les set meravelles del món contemporani.
Molt bé, doncs ho deixem aquí perquè no tenim més temps, així que moltíssimes gràcies, Alberto.
A tu, tindràs notícies del meu advocat.
I a mi del meu fiscal. Gràcies per aquest programa tan interessant que hem repassat les set meravelles del món antic i ho hem enllaçat amb les set meravelles del món actual. Us esperem una setmana més al programa de la setmana que ve de les Portes de Troia. Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat Albert Abril.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.